La pròxima mitja hora llarga la compartirem en aquest estudi amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Alcaldessa, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, un plaer.
Ara parlarem d'un tema, perquè acaba de ser present Anna Gabriel, líder de la CUP, als matins de TV3. Uh-huh. I atenció, perquè quan se l'ha parlat de la moció de confiança que s'ha de votar a finals d'aquest mes al Parlament de Catalunya, al govern actual, quan li ha preguntat, la resposta d'Anna Gabriel ha estat aquesta.
La qüestió de confiança no arribarà a fonamentar-se en un detall de proposta, en el sentit de dir, doncs, tant de bo, per nosaltres, si s'anuncia en seu parlamentària el dia 28, que es convoca un referèndum, al maig o al juny del 2017, perfecte, Però, fins i tot si no és així, que pot ser que no pugui ser així, perquè potser en l'espai polític de Junts pel Sí això encara no està acabat de tancar i de debatre, nosaltres podem donar el sí a la qüestió de confiança i després d'aquesta qüestió de confiança ve un debat de política general, vindran altres debats, i no només en seu parlamentària, vindran altres espais de debat polític i social, fora també de l'àmbit estrictament parlamentari, que és on hem d'acabar, no? De trobar doncs, com culminar aquesta legislatura.
Per tant, la sensació és d'una marxa enrere, és d'una manera de dir, ui, doncs ara sí. Això és el millor que pot passar en un país? És a dir, que hi hagi calma i governabilitat i no cada dos mesos anar a eleccions, com està passant en general a tot l'estat i també a Catalunya?
Home, evidentment, en general és bo pels països i per les institucions que hi hagin governs, que hi hagin pressupostos, que hi hagi normalitat democràtica institucional i, sobretot, que tot això serveixi per donar resposta als principals reptes i a les principals urgències i problemes que té el país, que són moltes, no? i que no poden esperar, i que, efectivament, aquesta sensació de bloqueig, no? Amb matisos i amb diferències, però aquesta sensació de bloqueig, a qui més perjudica és a qui pitjor ho està passant i a qui necessita i no pot esperar que es donin respostes urgents en temes com sanitat, com habitatge, com educació i com tants altres temes que malauradament fa massa temps que no estan al centre del debat.
Per tant, bona notícia si hi hagués aquest desbloqueig.
A veure, no em correspon a mi perquè efectivament són els grups que estan en el Parlament, no?, que han de veure els detalls de amb què es posen d'acord i amb què no. És veritat que estem en una legislatura que és excepcional perquè no es va plantejar, no és fruit d'unes eleccions normals, sinó d'unes eleccions que es van plantejar com a plebiscitàries amb un full de ruta a curt termini, no? I per tant no és una legislatura normal, i això jo crec que ha generat diverses anomalies, i una d'elles és que ara estiguem parlant d'una moció de confiança, no? Perquè, com tothom sap, doncs es va guanyar aquella qüestió plebiscitària amb diputats i diputades, però no amb vots, i aquell full de ruta doncs s'ha iniciat però poc, i ara estem en aquesta situació d'impàs i d'indefinició. Aleshores, jo crec que la principal responsabilitat la té qui governa, qui va ser escollit amb aquell full de ruta, per dir si efectivament creu que l'han de mantenir o que l'han de revisar perquè no tenen prou força per mantenir-lo, però que tots sapiguem exactament en quin punt estem, perquè jo crec que ara mateix hi ha desorientació de que no sabem exactament en quin punt estem. No?
Tinc moltes preguntes per a l'alcaldessa, tant com a política i en el món polític, com també com a alcaldessa. Per tant, farem unes preguntes tipus test i intentaré fer preguntes ràpides, i si poden ser ràpides...
Jo m'esforço, però han de ser preguntes també senzilles, realment senzilles.
Per què aquest any ha dit que sí que anirà la manifestació de la Diada i l'any passat no?
Doncs, a veure, jo he anat a les manifestacions de la Diada dels darrers anys, no? Això primer per posar el context. L'any passat, de forma excepcional, no hi vaig anar, precisament perquè eren prèvies a unes eleccions, a les eleccions plebiscitàries, i els impulsors de la mobilització van vincular aquella mobilització al vot a una formació política. Aleshores, aquí sí que em vaig sentir incòmode i vaig pensar que no era oportú en aquell context electoral participar-hi, però va ser una excepció. En canvi, malauradament, la normalitat dels darrers anys, i també d'aquest, és que seguim vivint una situació de bloqueig absolut amb l'Estat, d'esgotament del model autonòmic, d'un govern del PP autoritari, de judicialització de la política, que fins i tot arriba a qüestionar la legitimitat de les institucions catalanes, i davant, no?, d'aquesta regressió i d'aquesta deriva autoritària, em sembla que més enllà de la diversitat d'opinions, de propostes, de matisos, d'incomoditats, que hi són, no? Doncs, per exemple, jo no estic d'acord amb el full de ruta del govern actual de la Generalitat, però crec que, impulsat a més per les entitats de la ciutadania, doncs amb una de les mobilitzacions més massives que hi ha en aquest context d'anomalia, doncs ja ho vaig dir, hi ha molta més raó per ser-hi que no pas per no ser-hi. No?
Què en pensen els seus companys de Catalunya Sí que es Pot?
bueno, crec que ja s'han expressat, no? I insisteixo, crec que és bo i és normal que hi hagi diversitat d'opinions. També entenc les incomoditats, insisteixo. O sigui, quan algunes veus, perquè no totes ni tothom parla igual, i crec que també és important fer atenció als matisos, no? Però quan algunes veus d'impulsores d'aquesta manifestació l'associen explícita o implícitament a un suport al govern o al full de ruta, jo entenc perfectament que hi hagin persones, col·lectius i formacions polítiques que se sentin incòmodes, que vulguin participar a la Diada, però que se sentin incòmodes si se'ls diu que allò es farà una lectura, doncs, de directament identificació amb una formació política o amb un full de ruta determinat. Per tant, aquesta incomoditat l'entenc. Jo, igualment, per part meva, considero que hi ha més motius per ser-hi que per no ser-hi. I, per exemple, les paraules del president d'Òmnium, seguint la millor tradició de la Muriel Casals, crec que són molt incloents en aquest sentit, no? Que precisament fiquen l'èmfasi en aquest eix democràtic, que és el que no hem de perdre mai, que és el que ens agermana i ens ha de tenir tots units defensant les institucions catalanes i la democràcia.
Una pregunta protocolària. Si finalment hi va el president Puigdemont, hi anirem junts?
Doncs no, normalment no anem junts mai, vull dir, quan anem a un acte protocolari o quan hi ha celebracions, cadascú arriba pel seu propi peu i pels seus propis mitjans.
No, però si hi hauria la fotografia conjunta, per entendre'ns.
Home, jo suposo que si ens trobem el president Puigdemont, doncs amb normalitat, com amb tots els actes, ens saludarem, ens preguntarem què tal l'estiu si no ens hem vist abans, igual que amb la resta de diputats, diputades i altres institucions o autoritats que puguin haver-hi allà.
Em pot marcar amb una creu, per deixar-ho clar, per tota aquella gent que diu que vostè té un sistema, diguem-ho, que dual d'esquivar les preguntes en segons quines respostes. Deixar-me clar, amb una creueta, quina seria la seva opció? Vostè és independentista, és sobiranista o és constitucionalista?
Soc sobiranista. Si em dona aquestes tres opcions i no em deixa donar explicacions, doncs li dic sobiranista.
No, li dono les explicacions. Què vol dir ser sobiranista segons l'alcaldessa de Barcelona?
Doncs vol dir que crec que Catalunya és una nació i que té dret, a més, com a comunitat política, a autoconsultar-se per decidir el seu futur democràticament. És a dir, que es pot autoconsultar, s'ha de poder consultar democràticament a les urnes i més després de mobilitzacions massives de milions de persones perfectament pacífiques i cíviques. Crec que, a més, el model autonòmic està esgotat, que és fruit d'una transició determinada i que aquest temps ha passat, i que, per tant, davant d'aquest esgotament, no?, d'aquest postautonomisme, doncs cal reformular aquesta relació entre Catalunya i l'Estat. Ara bé, quina ha de ser aquesta relació? Sé segur que ho ha de decidir Catalunya, no?, i que, per tant, Catalunya té dret a autoconsultar-se, i per això sóc sobiranista i defenso un referèndum. Ara bé, quin sigui el resultat d'això? Hi ha diferents opcions. Pot ser la independència, pot ser un estat federal, confederal, hi ha diferents opcions, i jo estic disposada a plantejar-me-les totes, però el que sí que no qüestiono en cap moment és que Catalunya s'ha de poder autoconsultar amb un referèndum.
Perfecte, anem amb un referèndum, i hi ha tres opcions que m'acaba de dir vostè. Independentista, federal o confederal? O, permeti'm, unionista o constitucionalista. Quina de les quatre marcaria vostè ara?
Ara, no? Perquè aquesta sí. És la qüestió. Depèn molt dels contextos, depèn de les propostes que hi hagi sobre la taula. De fet, el que ens ha mancat durant tot aquest temps per culpa del bloqueig generat pel Partit Popular és que el fet de no poder parlar de com fer aquest referèndum amb plenes garanties ens ha impedit fer el debat de fons, que és el més interessant, no? Que és, de totes aquestes opcions, quins són els arguments a favor, en contra, quines són les aliances, les fortaleses i les febleses de cada
vostè
opció.
Avui?
Jo avui, sobretot, el que vull és poder fer aquest debat a fons i escoltar les raons de tothom. I
per tant, no em dirà què és avui.
No, li puc dir. O sigui, jo li vull dir que, sobretot, per mi, avui, lo important és poder fer aquest debat amb tots els arguments, i que jo sóc una persona de les moltes, crec que no sóc única, que està disposada a deixar-se influenciar per arguments i per propostes en positiu per acabar de decidir, no?, pues, si una proposta federal o confederal o independentista. Jo no he estat mai nacionalista independentista, i, en canvi, el 9N vaig votar que sí, perquè hi havia una situació de bloqueig absolut i no hi havia cap alternativa ni cap altra proposta sobre la taula, no? Si em pregunta el meu ideal,
sí,
al marge de... Doncs ja ho he dit, ja ha sortit publicat, no? Jo sempre he dit, si em pregunten l'ideal, malgrat que sàpiga que és difícil ara mateix amb el context actual, doncs seria una república catalana confederada amb una república espanyola o ibèrica, no? Perquè vull la república per tothom, no? I també pels pobles germans de l'Estat, amb qui ens agermanen moltíssimes coses.
Per autoconsultar-se cal el permís de Madrid?
No diria el permís, en absolut. Jo sempre he dit que no cal, per la democràcia, no ha de caldre el permís, i ni tampoc supeditar, no? La voluntat ciutadana en democràcia ha de poder ser expressada sense supeditar-se a ningú. Ara bé, per autoconsultar-se amb garanties i que aquesta autoconsulta tingui conseqüències efectives i no sigui simplement pues, un procés participatiu com el que ja vam fer el 9N, que va ser una mobilització massiva gens menyspreable, però que no va tenir més efectes perquè no era un referèndum reconegut i amb garanties, doncs això és el que crec que ara necessitem, plantejar un referèndum on la qüestió clau no és si és unilateral o no, si demana permís o no. La qüestió clau és que sigui efectiu, que interpel·li el conjunt dels catalans i les catalanes, que se'l facin seu. Si només es fa un referèndum organitzat per independentistes perquè participin independentistes, com a referèndum serà un fracàs. Perquè l'important no és el resultat, sinó poder celebrar aquest referèndum amb plenes garanties, i això farà que sigui reconegut a l'Estat, a Europa i al món.
Però els qui no volen aquest referèndum ho tenen fàcil. No el pacten, no en donen garanties i això l'invalida. No és injust, això?
Pot ser injust, efectivament, que hi hagi tantes dificultats per fer aquest referèndum. Estic plenament d'acord amb que és injust. Ara, jo crec que també hem de prendre consciència de que potser un dels errors polítics que s'han fet aquests darrers anys des d'alguns sectors de Catalunya, polítics, és voler presentar com a senzilla una cosa que és objectivament complexa. Objectivament complexa, que té una història de centenars d'anys, no? Que té un bloqueig polític que ve de lluny, on hi ha molts interessos en joc, i que, per tant, home, doncs que una nació com Catalunya es pugui plantejar doncs, autoconsultar-se sobre la independència no és una cosa senzilla. Crec que el fet d'haver volgut presentar aquesta idea de que podíem marxar sols, podíem desconnectar, si ens mobilitzàvem massivament i fèiem unes plebiscitàries, doncs ja estava, es podia desconnectar, el fet de presentar com això és senzill, o ens ho podem fer sols i l'any vinent es pot resoldre, jo crec que aquest és el principal error polític de fons. El tema és complex, és molt complex, i necessita d'amplis debats profunds i necessita que tots els catalans i catalanes se sentin protagonistes i no forçats a prendre una decisió o una altra, sinó que puguin fer el debat a consciència sobre quin model volen d'estat i de relació amb l'estat espanyol. El fet de simplificar i pretendre que això es pot resoldre senzill, encara que és veritat que sigui injust, crec que és un error polític que n'estem pagant les conseqüències i que genera molta frustració.
Coses, no hem parlat de la Rull, tot i que estem parlant d'això, del famós Rull que està... I recordo que en aquest estudi el president Artur Mas va dir, després de deixar de la presidència, que això de la Rull ja s'havia fet, que era el 9 de novembre, que això ja es va votar. Realment pensa que si es fes una altra votació en aquestes característiques passaria el mateix, que normalment només aniria a votar bàsicament gent a favor de la independència? Aquest és el risc?
Aquest és el risc, sobretot si no es fa, insisteixo, un referèndum amb reconeixement d'algun tipus, no? Tant dins del país com fora del país. Es corre el risc de que sigui un 9-9-N o fins i tot amb menys participació, perquè hi ha molta gent ja que està molt cansada i que vol propostes, no?, que efectivament comencin a tenir efectes concrets. No dic a llarg termini de grans objectius, que no s'ha de renunciar a res, però també s'ha de fer política, i és que està faltant política del dia a dia, també, no? O sigui, ara mateix la Generalitat de Catalunya té moltes dificultats, té molts límits, no sóc jo qui els discuteixi, al contrari, no només el bloqueig amb l'estat espanyol i el govern del Partit Popular, la manca de pressupostos, hi ha unes limitacions objectives, ostres, però és que fa molt de temps que no estem parlant de lleis i de propostes i de regulacions i de moltes coses que es podrien estar fent en molts àmbits, i no estem parlant de res de tot això, perquè estem parlant sempre, no?, d'un monotema que està bloquejat. Doncs jo crec que és moment per parlar de les polítiques en general que necessita Catalunya, sense renunciar, efectivament, a desbloquejar aquesta situació, però amb la consciència de que és complex,
però,
de que
com,
no és senzill.
Però com es desbloqueja una situació que saben que una de les dues parts no vol ni voldrà?
Clar, a veure, jo crec, insisteixo, que hem d'introduir complexitat i matisos, que el fet d'haver volgut simplificar de sí, no, Catalunya ho té clar, l'estat espanyol no, doncs no és veritat, no és tot tan blanc i negre. A Catalunya hi ha molta gent amb dubtes i amb matisos, i a l'Estat també s'ha demostrat, i crec que aquesta és una novetat política importantíssima dels dos darrers anys, que algunes formacions polítiques, com les que governen la Generalitat de Catalunya, cometen l'error polític de menystenir i de no valorar prou, a l'Estat s'han produït grans canvis en els darrers anys. O sigui, en l'Estat, que una cosa és l'Estat i l'altra cosa són els pobles de l'Estat, no? I tenim molts amics i amigues de Catalunya que s'han mobilitzat també per fer un canvi, que, bueno, que han posat fi al bipartidisme i que ara estem veient les conseqüències d'això. Estem en un impàs, no?, on el vell no acaba de morir, el nou no acaba de néixer, però s'ha acabat el bipartidisme, que era una cosa impensable fa 5 anys. Ha arribat la pluralitat política.
Si hi ha terceres eleccions a Espanya, no sé què dir-li això del bipartidisme.
Evidentment, insisteixo, la situació és complexa i un sistema que ve de 40 anys enrere... doncs efectivament no acaba, es resisteix, no?, a canviar i produeix aquest impàs on els partits del bipartidisme no estan acostumats a pactar i arribar a acords, no?, i estan acostumats a governar ells sols amb una alternança molt còmoda, i aquest impàs, doncs, produeix ara mateix situacions de bloqueig i de dificultat. Però des del punt de vista democràtic, des del punt de vista de la gent que volem un canvi, que volem acabar amb la corrupció, que volem el dret a decidir per Catalunya, que reconegui la plurinacionalitat de l'Estat, s'han fet passos de gegant. S'han mobilitzat més de 5 milions de vots durant dues eleccions estatals, més de 5 milions de vots que també inclouen, a part d'altres qüestions, la defensa del dret a decidir a Catalunya. És a dir, hem guanyat moltíssimes aliances perquè alguna gent no ens hem cregut amb això de Espanya és irreformable, no hi ha res a fer i Catalunya ha d'anar sola. Bueno, jo crec que això, ho deia molt bé el Jaume Sens en una entrevista recent, crec que això, des d'un punt de vista d'esquerres, és reaccionari, dir que Espanya és irreformable i com si tothom fos igual i Catalunya no tingués res a fer, i no només des d'un punt de vista ètic, sinó des d'un punt de vista polític, també em sembla un error greu. Si tu vols avançar amb qualsevol cosa, has de buscar les màximes aliances, has de discutir tantes vegades com sigui necessari. No sé, jo puc tenir la meva experiència limitada, no? Que no vull que sigui ara serveixi, però si jo penso, per exemple, en l'experiència de la lluita contra els desnonaments, no es tractava de dir desobeir o no desobeir, es tractava de fer tot, recollir milers de signatures encara que et diguessin que eres ingenu i que no eren vinculants, parlar amb tots els partits polítics tantes vegades com fes falta, anar als jutjats i posar tots els recursos que necessitessis, anar-te'n als tribunals europeus, anar-te'n al Parlament Europeu tantes vegades com fes falta, per anar ampliant aliances, per anar aprofundint el debat, per anar compartint arguments i per anar construint consensos de majories socials que finalment en democràcia són qui tenen la clau. Només la ciutadania pot arreglar això. Només la ciutadania amb grans majories socials, amb grans consensos, amb propostes en positiu podrà realment desbloquejar
vostè,
la situació.
Però vostè quan liderava el procés contra els desnonaments, vostè s'hi enfrontava al sistema directament, desobeïa.
Desobeïa. Pels drets humans i per les llibertats i pels drets és una cosa que crec que ha d'estar en la política de forma normal i ho he defensat sempre. Però la desobediència no la fas perquè sí. La fas com una eina més en una estratègia política, unes gotes altres vies que no funcionen, i si la desobediència serveix per alguna cosa en concret per donar resultats, la fas. O sigui, en el cas d'aturar els desnonaments, és claríssim, aturaves un desnonament, feies que una família no perdés la llar i, per tant, significava una diferència a mal entre fer-ho i no fer-ho. Per tant, tenia un efecte concret pràctic. No era una desobediència perquè sí, no era simbòlica, no? Tenia efectes pràctics. Aleshores, no es tracta de dir desobediència sí o no, es tracta de fer una estratègia política que tingui efectes pràctics i que sigui el màxim d'incloent. Per això insisteixo en lo de tornar, no? Se'ns va dir que s'havia de passar la pantalla del referèndum perquè això ja estava caduc, ja era antic, ja no servia i s'havia d'anar directament a les plebiscitàries. I amb això no vam ampliar majories socials de país, sinó que en vam reduir. Doncs jo crec que hem de tornar a plantejar-nos seriosament com fem totes les estratègies possibles, de forma propositiva i no excloent, per aconseguir un referèndum amb plenes garanties.
Tres preguntes meves per política, després aniríem a les parts de l'Ajuntament i després preguntaran tant la Pilar com el Màrius, el Joan i el Xavier. La primera, què farà de Colau si el Tribunal Constitucional inhabilita la presidenta del Parlament?
Doncs, evidentment, expressar el meu ple suport com ja he fet des del primer dia i en altres ocasions. Nosaltres rebutgem de ple la judicialització en general de la política i rebutgem de ple qualsevol atac que qüestioni la legitimitat de les institucions catalanes, que tenen l'única legitimitat en democràcia que compta, que és la dels vots dels ciutadans. I, per tant, més enllà de que puguem discrepar de fulls de ruta, de propostes en concret, més enllà d'això, jo tinc claríssim que, precisament, si tu defenses, no?, la sobirania de Catalunya, defenses les institucions catalanes i la seva legitimitat, i, per tant, em tindrà al costat les institucions catalanes, no? Evidentment rebutjant aquesta judicialització.
Marquem una altra creu, quatre de les possibilitats, que aquesta sí que és fàcil.
A veure.
Avui, dia 5 de setembre del 2016, Ada Colau està més a prop de, d'aquí un temps, ser candidata a la presidència de la Generalitat, tornar a presentar-se com a alcaldessa de Barcelona, anar-se'n a casa perquè això cansa molt, o no ho sé encara?
Doncs, home, la veritat és que poden passar tantes coses que la més objectiva seria no ho sé encara. Però, de la que em sento més a prop, sense cap mena de dubte, és seguint com a alcaldessa o tornant-me a presentar com a alcaldessa, perquè ja ho he dit, que aquesta ciutat, a part d'estimar-me-la molt i de ser una gran responsabilitat ser-ne l'alcaldessa, per fer polítiques de ciutat on realment puguis veure canvis, no?, i on les polítiques que ara estem engegant i el canvi d'agenda política comencin a tenir efectes en projectes de llarga durada, és necessari dos mandats, com molt bé m'havia dit ja molta gent abans d'entrar a la institució.
Per tant, la seva idea a hores d'ara avui és presentar-se a una segona reelecció.
Si va tot bé, si si el col·lectiu, si Barcelona en Comú creu que hem de tornar a repetir, vull dir, evidentment, amb totes les deliberacions que caldrien pel mig, però és del que em sento més a prop ara mateix.
Molt bé. Li ha demanat algú que faci campanya a Galícia o al País Basc, aquestes pròximes eleccions?
Doncs sí, estem en contacte regular amb els aliats, no? Les aliances que hem estat construint durant tot aquest moment de canvi que estem vivint, amb els moments més il·lusionants i amb els moments també de més dificultat com podria ser ara, i en aquestes aliances, que inclou a molta gent, en Marea Galícia, a Podemos, a la gent de Compromís al País Valencià, doncs amb tota aquesta gent, evidentment, mantenim el contacte regular.
Per tant, anirà a fer campanya al País Basc i a Galícia?
I tant, sí. Bueno, no podré anar gaire perquè tinc molta feina a Barcelona, però sí que un cap de setmana el destinaré a anar tant a Galícia com al País Basc, perquè penso que és fonamental implicar-se, o sigui que són, com deia, no, són pobles germans, no només que també estan lluitant pel canvi per acabar amb l'autoritarisme del Partit Popular i també amb el règim bipartidista, i per tant també, diguem-ne, els seus anhels de canvi són els nostres anhels de canvi, sinó perquè també són gent que s'ha mullat i s'ha compromès, no, amb el dret a decidir de Catalunya per desbloquejar la situació, i per tant, evidentment, crec que un altre error polític que s'ha fet amb alguns sectors aquí a Catalunya ha estat menys tenir la idea de fraternitat. O sigui, quan estem parlant de república, els valors de la república són tres, no? Són llibertat, a part dels altres, no? Però els fonamentals són llibertat, igualtat i fraternitat. I la fraternitat crec que és essencial i és un dels valors que més hem de reivindicar ara mateix en la política. Falta molta fraternitat en el sentit més profund de la paraula, en el sentit recíproc, i no només de proclamar la fraternitat, sinó de practicar-la, d'exercir-la, perquè pensar que els pobles poden avançar en la conquesta de drets i de llibertats ells sols, com si, no, com si ens fos aliè el que passi a l'Estat o el que passi a Europa en un moment de crisi política que no és només nostra, sinó que és un context molt ampli, crec que és una visió política molt petita i molt reduccionista.
Permeti'm que remeni a la seva agenda. El cap de setmana que diu que anirà a Galícia al País Basc és el mateix cap de setmana que farà les dues, tant al País Basc o a Galícia, o repartiran dos caps de setmana diferents?
En principi ho estem mirant perquè sigui el mateix cap de setmana, perquè, insisteixo, que aquesta ciutat dona molta feina i s'ha d'estar...
Oh, tanta feina que avui he llegit el Nacho Robi a La Vanguardia, que parla de que el Teatre Arnau, que fa anys que no saben què hem de fer del Teatre Arnau, sí, els de la Ciutadella de Barcelona, sigui un lloc perquè es puguin fer espectacles infantils i que sigui un teatre reformat pels infants. És veritat això, que és una idea més del Jaume Collboni, del seu soci de govern?
Aquesta és una de les idees que estan sobre la taula, però sobretot el que ja s'ha engegat des de fa temps és, tant des del districte com des de participació, comptant amb tot el sector cultural, un procés de participació ampli, que ja es va explicar fa uns dies, precisament per comptar amb tota la gent que té alguna cosa a dir, no? Els veïns, el sector cultural, el districte, doncs tothom que té alguna cosa a dir, amb un equipament municipal, que a més té un valor històric i simbòlic importantíssim, no?, per la cultura de la ciutat i en concret del Paral·lel i la importància del teatre en el Paral·lel, i per això volem donar-li el millor ús comptant amb tots els actors.
Sí, el Teatre Nou podria ser això, exactament?
O sigui, es posaran diferents propostes sobre la taula, ara mateix no n'hi ha prefixada cap d'elles, no? N'hi hauran diferents i entre tots es valorarà finalment quin és el millor ús per al teatre.
Un dels temes de l'estiu ha estat els manters, la lluita contra els manters a Barcelona. Tot i les mesures que han posat en marxa, continuen centenars de paradetes situades, per exemple, a la Barceloneta a la nit. Hi ha alguna altra mesura per aturar això?
Bé, doncs ja hem explicat que aquest era un fenomen complex, que aquest estiu ha passat el que ha passat altres estius i que ha passat el que ha passat a Barcelona i ha passat a Castelldefels i a Sitges i a moltes altres localitats de la costa, sobretot de Catalunya, però també altres ciutats d'Europa i del món, no? Estem davant d'un fenomen global que requereix un cop més d'una resposta articulada i complexa, i nosaltres crec que estem avançant en una bona direcció en la mesura en què hem ampliat les respostes que s'estan donant, i això s'està començant a veure algun efecte, però sempre ho hem dit, no hi ha respostes miraculoses i això no es resoldrà d'un dia per l'altre, perquè més enllà del tema de la gestió de l'espai públic, hi ha un tema de fons que té a veure, per una banda, amb el tràfic de mercaderies il·legals, no? Que això, doncs, és la coordinació entre policies, etc., amb els efectius que tenen, que van fent feina. Per l'altra, un tema de vulnerabilitat social i jurídica, amb persones que no tenen papers i que han de poder treballar, i aquí hem començat, doncs, desenes de plans d'ocupació, s'ha començat l'impuls d'una cooperativa, i això espero que en els propers mesos comenci a donar resultats, però no es nota d'un dia per l'altre.
S'acabarà el tema dels manters o no?
És difícil dir que s'acabarà. O sigui, ningú crec que avui en dia pugui dir això. I el que ens ha de preocupar, sobretot, és que s'acabin les situacions, en tot cas, també, d'exclusió, de vulnerabilitat, i això depèn de que totes les administracions fem tota la feina el millor possible de forma coordinada, perquè no és un tema només d'una administració, i això ho han dit tots els ajuntaments governats per gent tan diversa com el Partit Socialista, Convergència i Unió, Barcelona en Comú, i tots hem parlat de la mateixa manera. Només un ajuntament no pot resoldre un fenomen que és global.
Han rebut moltes denúncies per apartaments turístics il·legals aquest estiu?
Per cert, que les queixes de venda ambulant durant aquest estiu, les queixes ciutadanes han disminuït moltíssim. Vull dir que s'han notat l'inici de les accions perquè han baixat fins a un 29%, em sembla. Sobre apartaments turístics.
Sí, han rebut moltes queixes d'apartaments turístics il·legals aquest estiu?
O sigui, ara encara no li sé dir quantes n'hem rebut aquest estiu. Sí que li puc dir que les queixes en general ciutadanes aquest estiu han baixat un 10%. Que s'ha fet un grandíssim esforç, no? O sigui, en una ciutat gran com Barcelona, recordeu que l'estiu passat nosaltres pràcticament acabàvem de prendre possessió, no?, del govern municipal, i més o menys, diguem-ne, doncs vam entomar l'estiu com vam poder, aquesta és la veritat, no? Ara ja hem tingut un any per preparar-nos i es va fer un pla pensant en l'estiu, sapiguent que augmentaria el turisme, que encara no tenim les xifres finals, però que es calcula que el turisme aquest estiu ha augmentat igual que l'anterior al voltant d'un 5%, no?
Vull respecte a l'any anterior,
sí,
estem parlant, eh?
I de fet és un dels grans temes de debat, no?, la massificació del turisme, i malgrat això, doncs crec que s'han notat els efectes d'algunes polítiques que es van acordar, no?, d'intensificar la neteja, que s'ha intensificat, s'han augmentat els inspectors per pisos turístics, s'han augmentat els agents cívics pels temes de soroll...
Hi ha hagut molta gent que diu que la ciutat està bruta.
A veure, quan hi ha un ús tan intensiu, quan plou poc, perquè a més, no?, la pluja o t'acompanya o no t'acompanya, si plou poc, nosaltres hem augmentat la neteja i hem augmentat en concret la neteja amb aigua, no?, especialment per la tarda i el vespre, o sigui, que s'han augmentat aquests serveis i això és numèric i es pot constatar, no? Però efectivament, si plou poc, augmenta el turisme, doncs hi ha moments on es veuen algunes zones cèntriques de la ciutat efectivament saturades, no?, i amb aquesta sensació que pot haver-hi puntualment de brutícia, però jo li insisteixo que s'han augmentat els serveis i han disminuït les queixes, i això sense cap autocomplaença. Aquesta ciutat li queda molt per fer i molt per millorar en tots els temes, amb soroll, amb neteja, amb gestió del turisme, ho hem començat a fer, però queda molt per fer, sens dubte.
Digue'm una cosa de la qual, la veritat, alcaldessa, sí, donaria un cop de puny a la taula cada matí quan es lleva perquè no aconsegueixen resoldre-ho.
Home, doncs en tenim una de claríssima que, bueno, que no ens rendim, però que no depèn només de nosaltres i que ho estem dient i veiem com la situació empitjora, que és el tema del lloguer, el tema de l'habitatge en general i en concret la regulació del lloguer. O sigui, és notícia de tots els diaris, no? Nosaltres fa mesos que vam alertar, hi ha un perill de nova bombolla, hi ha un nou procés especulatiu, en part vinculat a les expectatives de negoci del turisme, però no només, i cal una regulació com es fa a París o a Berlín, dels preus del lloguer màxim per evitar lloguers abusius. La primera vegada que ho vam dir, fa mesos, se'ns va dir que un no rotund, per això són competències o de la Generalitat o de l'Estat. La Generalitat ens va dir que no ho veien absolut i que no en volien ni parlar. Podem dir que hem avançat perquè arrel de la impugnació del Tribunal Constitucional de la llei per evitar l'emergència habitacional, hem tornat a introduir el debat i en principi la Generalitat s'ha compromès a obrir un grup de treball aquest setembre. Per tant, el que se'ns havia dit que no, ara està obert. I és urgent perquè efectivament tota la ciutadania veu com no han augmentat en línia general els ingressos dels ciutadans i en canvi els lloguers diuen que poden haver augmentat aquest any fins a un 20%, diuen algunes xifres, no? Entre un 15 i un 20%. Els preus del lloguer estan pujant massa en aquesta ciutat i nosaltres volem una ciutat assequible on els veïns i les veïnes no hagin de marxar per motiu dels preus de l'habitatge. A més, tenim l'experiència de la bombolla immobiliària. Això s'acaba pagant. Si es permeten aquests processos especulatius, s'acaba pagant. Que l'Ajuntament no té capacitat normativa, però hem dit o que la Generalitat i l'Estat regulin com es fa a París o a Berlín, o que ens doni la competència i ho fem nosaltres. Però s'ha d'actuar. S'ha d'actuar perquè si no ens empenedirem.
Una última meva. I li vaig preguntar l'última vegada que va ser aquí, que és com estan les negociacions? Va dir, n'hem de continuar parlant. No sé si n'hem continuat parlant o no, l'última vegada que va ser en aquest estudi, amb el Barça sobre el tema del nou estadi del Barça, el nou Palau Blaugrana i sobretot la reacció dels veïns. N'han parlat?
Sí, sé que un grup de treball ha seguit treballant amb el districte, amb la tinença d'urbanisme, que hi ha molt bona predisposició de totes les parts i que s'ha d'ampliar aquestes converses a tots els grups municipals. Però en principi això, bona predisposició, les converses avancen bé, però segueixen obertes.
Molt bé. Anem a fer preguntes breus, si us plau, us ho agrairia molt a tots plegats en aquests 10 minuts que ens queden per arribar a les 10 en punt del matí. Comença Xavier Cerdà, sisplau, gràcies.
Jo em pregunto quina és la situació actual. Senyora Colau, escoltant-la, tinc la sensació de que vostè contesta moltes coses en un sentit i també en el contrari.
Vaja.
Sí, aquesta és la sensació que jo tinc d'una incertesa notable. Ho dic perquè jo en moltes ocasions, en tertúlies, en converses a Madrid, he dit categòricament que Catalunya Sí que es Pot, que Podem, és una formació que d'alguna manera centrava en la qüestió social el seu sentit. En les qüestions d'ordre retornàvem a una formació política que estava per les qüestions d'ordre social, dels treballadors i de com organitzar-ho i de tirar endavant. I que en la qüestió territorial o de la independència doncs no eren gens categòrics. Jo em pregunto en aquest moment, que vostè està surfejant en una altra direcció, el senyor Rabell, el senyor Coscubiela, el senyor Urtasun, el senyor Iglesias ja és com una estàtua de Lenin que ja la tiraran avall de seguida. És a dir, vostè està deixant a l'estacada una formació política que tenia, diguem-ne, com una de les seves premisses, el ser alternativa a tot un univers dominant en el territori del sobiranisme.
Mire,
on es troba vostè?
S'ha de respondre sobretot amb els fets. No? I aleshores jo el podria convidar, o ho podem intentar fer nosaltres per facilitar-ho, que mirem quins són els nostres fets. Barcelona en Comú porta poc més d'un any governant la ciutat de Barcelona. Mirem totes les mesures que hem portat a plenari i que hem aprovat, en quin sentit van. Veuran que la grandíssima prioritat és el tema social. O sigui, des que vam arribar vam començar un pla de xoc tal i com ens havíem compromès, hem duplicat les beques menjador, hem triplicat els plans d'ocupació, hem augmentat moltíssim els ajuts als pagaments al lloguer, etcètera, etcètera.
Hem començat el seu territori polític.
I aquesta ha estat la nostra política governant la ciutat de Barcelona. Ara bé, jo... Vull dir, fent l'autocrítica que calgui, quan a les entrevistes no et pregunten per això i et pregunten sempre per una altra cosa, és difícil parlar, diguem-ne, d'aquests temes. És veritat que estem en un moment excepcional de bloqueig polític, on en els mitjans de comunicació interessa molt aquest tema i et pregunten molt per aquest tema. És lleig no respondre quan et pregunten. Aleshores...
Jo no hi estic d'acord. Jo crec que un alcaldessa de Barcelona pot dir, escolti'm, jo això no estaré tota l'estona. Hi ha qüestions molt importants per la ciutat de Barcelona.
Però com a alcaldessa també m'afecta el procés que...
Tot el rato de la independència.
Però no, jo crec que és un error.
Owen Jones, que és un senyor que vostès van convidar, diu que el Brexit serà un desastre per la gent jove del Regne Unit,
però,
per la gent
jove.
És a dir, la independència de Catalunya seria favorable, ampliaria possibilitats per la gent jove o les disminuiria? No, des del seu punt de vista.
El que segur que ara afecta a tots els drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya és la situació de bloqueig polític que tenim. Aleshores, a tots ens ha d'interessar el desbloqueig polític, tant a Catalunya com a l'Estat. I en aquest sentit, com a capital de Catalunya, com a alcaldessa de Barcelona...
Creu que els joves tindrien més opcions amb una Catalunya independent? Hi ha gent que diu que sí.
No, jo crec que depèn.
O que tindrien més opcions en una Catalunya dins del marc espanyol.
Gràcies. Depèn de les polítiques que es facin. I jo, si s'hi fixa, li he dit dues coses. Una, no crec que s'hagi de contraposar el tema social amb el debat nacional. Crec que és un error. Tot és una qüestió de drets i llibertats fonamentals i totes ens han d'interessar per igual. Això una. L'altra, també li he dit, si s'hi fixa, quan m'han preguntat, que efectivament s'ha de fer el màxim possible per desbloquejar aquesta situació, però de la relació de Catalunya amb l'Estat, però que al mateix temps no podem deixar de fer polítiques, que fa massa temps que a Catalunya no s'estan fent polítiques sobre temes essencials. Jo això ho he dit, eh? Ho he dit i ho he posat en el centre. I a Barcelona és el que està centrant la nostra pràctica política.
Va. Màrius Carol, director de La Vanguardia. Màrius.
Comencem un curs, curs escolar, curs polític, etc. I tots els que d'alguna manera estem relacionats amb la informació, el que sabem és que serà molt intens. No sabem què passarà, però serà molt intens. Dintre de les coses que poden passar, hi ha dos que m'agradaria saber vostè què creu que estarem més a prop. Creu que estarem, un cop acabat ja el procés, que estarem més a prop de la independència o estarem més a prop d'un tripartit de la Generalitat?
Doncs la veritat, no li sé respondre en aquests termes. No li sé respondre. O sigui, jo crec que nosaltres ens hem de presentar amb la màxima voluntat de desbloquejar aquesta situació. I que per fer això, insisteixo, hem de recuperar aquell esperit que van assumant gent fins al 9-N, no?, on la mobilització des de la diversitat i de la pluralitat del país, que crec que és una cosa a preservar i a posar en valor i no dir-li a la gent que no s'està definint prou, o sigui, hi ha matisos, hi ha diferències i benvingudes siguin en aquesta Catalunya plural i mestissa, que és la que reivindiquem, i des d'aquesta diversitat i des d'aquests matisos hem de recuperar aquell ampli consens pel dret a decidir. Ampli consens pel dret a decidir, que no vol dir que no puguem fer res si l'Estat no ens deixa fer un referèndum, no vol dir que ens quedem quiets, però que hem de partir d'aquell consens ampli. Si això s'intenta reduir a dir independència sí o no, forcem la independència de forma unilateral, encara que sigui amb un petit percentatge, legalment es podrà fer, perquè efectivament, vull dir, la mateixa Unió Europea reconeix que per fer un referèndum, per exemple, no fa falta una participació mínima, o sigui, es podrà fer, no? Però quins efectes tindrà? Implicarà el conjunt del país? Farà que el conjunt dels catalans i les catalanes se sentin representats, implicats per aquest procés? Jo crec que encara que pugui ser més lent, hem de fer més esforços per fer, sí, un referèndum. Crec que és necessari, crec que ha de ser l'objectiu polític, no?, a perseguir a Catalunya, sense deixar de governar, com he dit abans, i fer totes les polítiques possibles amb els temes quotidians. O sigui, que no s'ha de deixar de governar, que crec que una mica sí que s'ha fet, fer les polítiques quotidianes que necessita el país, alhora que es treballa per aquest referèndum amb garanties i amb la implicació de tothom, del sí, del no i dels matisos, perquè és que si no ho fem així, quin serà l'efecte pràctic? Ara mateix hi ha un govern a la Generalitat que efectivament va guanyar les eleccions, i això no li costarà mai la legitimitat, i crec que s'equivoquen aquells que ho qüestionen, perquè va guanyar les eleccions. Però el fet de que aprovi, per exemple, no, una comissió del Parlament constituent una sèrie de conclusions, sempre contestaré que això s'intenti judicialitzar. Però jo pregunto, quina és la utilitat d'això? Quins efectes té? No en té cap. De fet, és l'argument que utilitza el mateix Parlament, la mateixa mesa del Parlament, per defensar-se ara davant del Tribunal Constitucional. La mateixa mesa diu és que aquestes conclusions no tenien cap efecte pràctic. O sigui, que ho està reconeixent la pròpia mesa del Parlament. Aleshores, estem aquí com en un bucle, no?, d'aprovar lleis que no tenen efectes, de proposar referèndums que no interpel·len el conjunt del país i que no tenen garanties, que crec que pot fer més mal que bé en la mesura que genera frustració, que és el que està passant en els darrers anys, no? Que hi ha una gran mobilització de la gent, hi ha unes propostes polítiques que diuen que això es podrà resoldre fàcilment amb un vot, amb un referèndum unilateral, o sigui, sempre hi ha una fórmula nova, això finalment no es compleix i s'acumula la frustració. Ostres, entenguem que la situació és complexa, que no hi ha solucions màgiques a tocar de la porta, i que hem de fer tots esforços en entendre'ns més els uns amb els altres, a buscar els punts en comú que tenim i a l'eix democràtic, i a partir d'aquí construir majories socials, no?
Joan,
no és fàcil, però és el que ens toca.
Joan López Alegre i Pilar Rola acabarà. Joan, sisplau.
Escolta,
jo... demano brevetat, si és possible.
Sí, jo molt breument. Jo abans de res hi ha una cosa de ciutat amb la que la vull felicitar. Mira, aquest cap de setmana he estat amb els meus fills i els meus nebots a l'Open Camp. I m'ha semblat una activitat magnífica i sobretot una manera de recuperar instal·lacions olímpiques, que si no estan en desús...
Totalment d'acord.
Això venia la mandat anterior, no m'hi vull posar jo que
doncs,
m'ha
de... Això doncs,
venia
la mandat
anterior.
A l'alcalde Trias...
Perdó,
a l'alcalde Trias i a vostè, els dos, moltíssimes felicitats.
Mira,
per
perdona,
això.
Obro un parèntesi. Miquel Molina, aquest estiu a La Vanguardia, escrivia que una de les maneres també de donar-li pas a l'estadi olímpic seria organitzar o demanar l'organització d'un europeu o d'un mundial d'atletisme. Jo subscric el que diu el Miquel Molina. Tanco parèntesi.
Queda rebut el missatge.
Ara,
gràcies.
Escolti'm, com que em demanen brevetat, jo, escoltant el que li ha preguntat el Màrius o que li ha preguntat el Xavier, el que vostè contesta, li faig el següent dibuix i vostè em diu si vaig molt equivocat. Jo crec que tothom dona per sentat que Junts pel Sí no reeditarà, que Convergència o Partit Demòcrata ha entrat en una crisi molt gran, i que la lluita estarà entre En Comú Podem o el nom que li vulguem posar i Esquerra per al lideratge del futur polític de Catalunya, i que aquí fa falta, crec que el terme que ha fet Nael era surfejar, el Xavier, moure's en una situació d'una certa ambigüetat per poder rescatar d'aquest eix social que vostè la va portar a l'alcaldia, però a la vegada no deixa de banda en el sobiranisme, i que vostè mentre es pugui mantenir aquesta ambigüitat lluitarà per Esquerra per aquest lideratge. Això, per tant, hi ha un interès polític amb la seva actuació. Això és així, o m'equivoco molt?
O sigui, en quin sentit diu que si això és així?
Que vostè, en el fons, manté aquestes posicions de fer una clicada d'ull cap a l'independentisme, perquè el que busca és rascar el vot a Esquerra Republicana i convertir-se en la força de futur preeminent a Catalunya.
Li asseguro que no em moc per cap tacticisme electoral, i des del primer dia que ens vam configurar com a Barcelona en Comú i després com en Comú Podem, sense estar pensant en cap pacte, ni en cap elecció, ni en res, sempre hem estat compromesos amb el dret a decidir i amb la necessitat d'un referèndum com un dels nostres eixos principals. O sigui, no hi ha hagut cap moviment diferent en això, insisteixo, he participat en les diades abans i la que no vaig participar va ser la de l'any passat per un context molt concret. O sigui, que voler veure que hi ha diferències quan hem estat dient sempre el mateix, no sé, entenc que forma part de la tasca d'intentar interpretar què és el que està passant, no? També és veritat, no he acabat de respondre la pregunta que feia el Màrius abans i que tindria a veure amb això, no? Que si podríem veure una aliança d'esquerres. Ostres, tant de bo, nosaltres estem proposant per l'Ajuntament de Barcelona i tant de bo per Catalunya. Crec que hi ha una majoria social d'esquerres pel canvi i pel dret a decidir, tant de bo que això també pogués tenir eventualment uns resultats, no?, amb el govern de la Generalitat. però ja no, independentment de quines són les formacions majoritàries que treuen més o menys, o sigui, com a ciutadana i com a persona que està participant en la política, crec sincerament que hi ha una majoria social a Catalunya que està pel canvi, per la regeneració democràtica, per acabar amb la corrupció, pel dret a decidir, perquè Catalunya pugui exercir la seva sobirania amb un referèndum amb plenes garanties. Doncs tant de bo que això tingui una expressió social cohesionada i que també pugui tenir una expressió política a la Generalitat un dia o un altre, vull dir que no, tampoc em pertoca a mi dir, no?, quan hi ha d'haver eleccions o quan s'han de fer unes aliances unes altres, i de fet això també ho hem fet a l'Ajuntament de Barcelona, hem dit fem una aliança d'esquerres i li hem dit al Partit Socialista com a Esquerra Republicana, estem en un moment de pluralisme polític, insisteixo, no menys tinguem els matisos, perquè els matisos a la ciutadania, a la societat hi són, i hem d'aprendre tots plegats a dialogar, a cedir, a buscar acords i a prioritzar els punts en comú que tenim. Nosaltres hem estat capaços, no?, de governar l'àrea metropolitana amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista. A l'Ajuntament, de moment, ha volgut entrar el Partit Socialista, però igual que l'àrea metropolitana, Esquerra segueix tenint la porta oberta, perquè, a més, després d'un any i pico, qualsevol pot agafar els resultats de les votacions al plenari i constatarà que més del 70% de les votacions les hem fet junts. I les més importants les hem fet junts, amb Esquerra Republicana, amb el Partit Socialista i, eventualment, amb la CUP. I coses tan importants com pressupostos, com ordenances fiscals, però amb totes les altres qüestions també, amb temes urbanístics, amb temes socials, amb el pla de barris, hi ha hagut una gran coincidència programàtica. Doncs, ostres, construïm a partir d'aquí.
Pilar, deixa'm dir, abans de continuar, Pilar, que als recovecos no hi ha manera, eh?
No hi ha
perquè
manera.
Molts amics coneguts, saludats, oients, amics, oients... Tothom diu amagatalls...
No hi ha a Catalunya,
no hi ha.
No hi ha
la paraula recovecos. Som,
recovecos.
No som més fins als catalans. Diem giragonsa, que és més suau, amagatall...
Recovecos és una paraula molt maca.
Recovecos fosca,
és una paraula,
eh?
Sí, però és molt maca.
Té foscor, eh?
Sí, és que no sé com es podria dir, sí.
No, ho diem així.
El veus.
Sí, el recoveco el veig, però no...
Diem recoveco amb comec.
Perfecte, molt bé. Pilar, endavant, sisplau.
Jo és que estic una mica espantada.
Espantada, per què?
Perquè em diuen que cada vegada que sóc una mica punyent o crítica, t'enfades i llavors truques als directors del diari.
Què dius?
Oh, ja, me n'alegro molt que
no parlo
amb els directors dels programes.
No he trucat mai al director.
Parles, et queixes.
En absolut.
A mi m'han dit que et queixes.
I ara?
Me n'alegro molt perquè imaginaria que una persona tan combativa com tu no t'espantarà. Jo mai a la vida m'he queixat a la vida.
Mai a la vida?
A la vida. Excepte quan tu vas dinar-s'hi amb els catalans.
Mira, que no et
faguin. Excepte quan vas
dinar-s'hi
amb els catalans. Perquè llavors no era un insult a la meva persona, era Catalunya. Si vols que anem per aquí,
Joan... No, ara no.
Si vols que anem per aquí, anirem malament.
Avui no, que és el primer dia, avui no, sisplau.
L'única vegada que vaig queixar-me va ser quan va haver una utilització de del nazisme per carregar-se el català.
La meva situació és pitjor, que em queixo i no em fan cas.
I això no t'ho permetré mai.
Jo em queixo i no em fan cas.
I és més, no em vaig queixar, vaig dir que me n'aniria jo, que és diferent.
Val, endavant, sisplau, fila la raula després.
Vigila que mossegarem, eh?
Endavant.
Això ho fas.
Sí, sí, tot el que...
Va, sisplau.
Me n'alegro, doncs, que estiguem en una situació ni t'has queixat, ni desplorat, ni res, no?
No.
Me n'alegro. Sí, totes aquelles mentides que m'expliquen a mi. El Bernat de Déu, que sempre té tendència a ser molt fi en la metàfora, Diulada parla sobre la independència com un convergent d'antes. El Dantes m'ha agradat molt.
Dantes.
Com un convergent d'antes. Vostè avui ha fet un homenatge a Duran i Lleida. Tot el que ha dit sobre la RU i el paper de Catalunya i de diguem-ne, a la voluntat d'enfrontar-se a l'Estat, etcètera, a mi no em semblava d'una líder antisistema que va arribar a la ciutat de Barcelona per canviar la història. A mi em semblava una persona, un puntal del sistema, dient al sistema, tranquils, que per aquí estic jo, que no posarem en perill, diguem-ne, allò que és fonamental, que acaba sent el sistema respecte al tema catalanista. Mira, el moviment...
Si em permet, mateix en això.
Sí, però...
No ho dic, perquè jo una de les coses que he dit és que jo no només no descartava la desobediència civil, o també em puc plantejar un referèndum unilateral, i que jo personalment estic disposada a fer desobediència civil com he fet en el passat, cosa que em sembla que Duran i Lleida no pot dir, i estic disposada a tornar a fer sempre i quan sigui efectiu, he dit això, quan tingui un sentit clar i que mobilitzi.
Miri, exactament el mateix que deien Duran i Lleida, que diuen Miquel Iceta avui mateix, em sembla que és on siguin dia,
és
a l'avantguàrdia...
És lliure de fer les
comparacions que cregui. No, el que li dic és que respecte a aquest tema no ho faria respecte a altres temes, no cal dir, no me l'imagino, altres temes propera a Duran i Lleida, però respecte a aquest tema vostè és un convergent de los de antes, dels antes, diguem-ne, és a dir, diu tot allò que té a veure amb, ai, dependrem mal, ai, que no ens acceptaran, ai, que no sé què, l'Estat, això era la tesi central que va portar al trencament d'Unió Democràtica amb Convergència Democràtica, per tant, no, vostè llegeixi les hemeroteques i el que digui el Duran i Lleida i li dic que va per aquí.
Gràcies.
La segona cosa és, jo tinc la impressió, vostè ha estat avui capaç de rebre una pila de preguntes dels meus companys i del propi Jordi, que algunes d'elles eren punyents, i no responen pràcticament ni una. S'escapa, com deia el Cerdà, s'escapa d'una manera extraordinària per aconseguir parlar molt, que llavors ens deixa ple de paraules, i alguna segurament en molt sentit, però aconsegueix no respondre les preguntes fonamentals. El fet és que vostè tenia a les seves mans fer la puntada, diguem-ne, el repicó, del que era un moviment ciutadà d'enorme importància a nivell respecte al tema del procés català, que era el moviment dels municipis catalans. La trobada aquella que hi va haver en el govern de la Generalitat a l'època d'en Mas, amb tots els alcaldes independentistes, va ser una de les coses que va posar més nerviós a l'Estat i que va fer avançar més i més el moviment del procés. I vostè, un any després, encara ni tan sols ens diu què passarà amb l'AMI. Vostè ha incomplert una promesa electoral. Vostè va dir que Barcelona seria membre de la Assemblea de Municipis Independentistes, després va dir que faria un referèndum, després va dir que faria un...
Mai.
Doncs jo diria que la campanya electoral... I per què un any després, segons em diu... Segons em diu Esquerra Republicana i em diu Convergència, vostè ni tan sols té data per aquest famós referèndum en el que vol preguntar. Com és possible que en alguns temes vostè tingui una pàtina tan, diguem-ne, de desobediència i de no sé què, i amb aquest tema, que és un tema tan central, i que és el moviment antisistema més important probablement d'Europa, una població, una ciutadania que li diu un estat que sí cal, que si no li permeten cap altra sortida, trencarà amb l'Estat. I vostè s'ha convertit en el puntal per això frenar-ho. I per tant...
Resposta de Ada Colau.
I tant que ho frena.
Resposta de l'alcaldessa de Barcelona.
Barcelona està frenant en una part considerable.
Pilar, no hi ha... Jo, veient les dades de Barcelona, no hi ha a Barcelona una majoria independentista. A la ciutat de Barcelona no hi ha una majoria segons els vots. Una majoria independentista.
Com
crec
ho sabem?
Que
creiem
com
que és la ciutadania la que ha de decidir. Què vol dir que jo freno o deixo de frenar?
O sigui, la ciutadania,
estem d'acord o no que és la ciutadania?
La ciutadania no ha decidit en un govern que és una majoria parlamentària absoluta, un procés doncs determinat. No ho ha decidit. I no era molt important que la capital de Catalunya hi formés.
Ada Colau, sisplau, alcaldessa, endavant.
A veure, si la ciutadania ha decidit un govern, cosa que jo no he qüestionat mai, doncs que el govern apliqui el full de ruta que s'ha compromès a fer. Per què no l'està aplicant? Per què vostè em vol culpar a mi, com volen fer alguns, de la frustració, de la incapacitat i de la impotència d'aquells que han guanyat amb un full de ruta que després no
poden
aplicar?
Quan hi haurà referèndum per
la responsabilitat meva?
Quan hi haurà referèndum per la mi?
Estic responent una altra cosa.
No, jo li he fet aquesta pregunta.
Sobre el tema de l'AMI, ens hem reunit amb l'AMI. N'hem parlat amb els altres grups. Hi havia uns grups que abans no estaven interessats, potser ara sí, nosaltres hem dit que estem disposats a fer-ho. Ara mateix estem acabant de reformar el reglament de consultes per la ciutat de Barcelona, ho estem fent amb totes les formacions polítiques, perquè sigui més fàcil fer una consulta a Barcelona del que era abans, perquè abans una de les coses que hi havia en el reglament que no agradava a les entitats és que dificultava que perquè fos considerat vinculant i efectiva la consulta a Barcelona hi hagués un mínim de 50%, això ho volem rebaixar, però
que complicat és, quan està tot el tema català...
No, estàs plenament disposats a fer consultes en general, i si hi ha prou consens polític i demanda ciutadana, la de l'AMI i moltes altres, cap problema en fer una consulta.
O sigui que és el mateix, diguem-ne, formar part dels municipis independentistes que qualsevol altra consulta, ja ho entenc.
No, vostè participa de la idea... Hi ha molts temes importants a la ciutat de Barcelona que mereixen ser consultats.
Perdó, que consti que jo crec que no hi ha de formar part, eh?
No, clar, evidentment, Xavier.
Vostè participa...
No hi ha unanimitat
aquí.
Vostè participa de la idea que va explicitar el senyor Jaume Sens dient que l'AMI representava mossèn Cinto, Prat de la Riba i una Catalunya essencialista? O sigui, estem en aquest plan, diguem-ne, de los petits burgesos catalanistes enfront dels obrers, aquesta és la tesi seva?
No, això es referia a que en els estatuts antics de l'AMI, efectivament, hi havia unes referències essencialistes que la pròpia AMI va reconèixer i que fa poc, quan ens vam reunir, ens van dir que estaven revisant aquests estatuts perquè no es reconeixien en aquesta definició la que feia referència al Jaume Sens. L'estan reformant perquè, efectivament, no era, tenia unes connotacions essencialistes que molta gent la incomodaven, no només el senyor Jaume Sens.
És pràcticament un quart d'onze al matí, passat en 12 minuts el que era l'horari previst d'acabar aquesta conversa i aquest debat amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a portes, per cert, de la Mercè, de les festes de la Mercè, perquè encara queden exactament 20 dies, no? 3 setmanes? 3 setmanes perquè hi hagin les festes de la Mercè. En parlarem aquí al Monarca, evidentment.
Fantàstic.
Alcaldessa. Molt aviat. Gràcies.